L'eurodiputat d'Esquerra Republicana Josep Maria Terricabres presenta avui el seu últim llibre Allò que som a la Biblioteca de Calella, la seva ciutat natal, i abans ha vingut aquí als estudis de Ràdio Calella de Televisió a presentar-lo. Senyor Terricabres, molt bona tarda.
Molt bona tarda, content de ser aquí.
I nosaltres content de tenir-lo. En el seu llibre vostè escriu tot un recull de pensaments, per exemple, qüestiona les grans preguntes que s'han fet des del principi de la humanitat per ser molt exagerades.
Sí, perquè a vegades ens fem preguntes abstractes, grosses, estranyes, d'on venim, on anem, que semblen molt interessants i molt filosòfiques, però trobo que no porten enlloc, només porten a xerrar, anar xerrant, podem dir tot el que vulguem sobre això. En canvi, trobo que va més bé preguntar-se d'on vinc jo, cap on vaig, quin és el projecte de la meva vida, quin és el projecte de la teva vida, compartim-ho, discutim-ho, veiem-ho. Això em sembla molt més enraonat que no pas parlar en abstracte, tot i que a la gent li agrada.
Personalitzar-ho en un mateix.
Personalitzar-ho, absolutament. Això és la meva manera de fer el pensament, sí.
També parla de la veritat, la mentida i la postveritat, aquest concepte de postveritat que últimament està molt de moda en el món polític. Tots els polítics parlen d'aquesta postveritat. Estem en un moment en el que ha deixat tot de ser veritat o mentida per ser relatiu?
No, però sembla com sí. Ho dic perquè molt sovint et trobes, encara aquest dematí, llegir unes coses d'unes agències de viatges, unes agències de notícies estrangeres, de les quals no et podies fiar. És a dir, fins ara hi havia alguns punts de referència, agències, ràdios, televisions, no tots, però alguns diaris, dels quals et refiaves. Ara sembla que com que tots reben notícies, a vegades esbojarrades, i les repeteixen, no saps ben bé de qui t'has de fiar. I s'ha aconseguit que la gent tingui aquesta inquietud de dir, ara no sé si és veritat o és mentida, això. Això és terrible. Tot i que és veritat que en les nostres vides hi ha coses que són veritat i coses que són mentida. Això ho sabem perfectament, Però en la vida pública ha quedat tot molt barrejat i em sembla una autèntica llàstima, perquè encara que de veritats, allò absolutes, no n'hi hagi, hi ha coses, informacions que són més verdaderes que altres. Hauríem d'aprendre justament a comparar-les, a desgranar-les, però ens hem de poder refiar d'alguna cosa. Jo sempre dic, mirem de dir aquelles coses que poden ajudar els altres a la reflexió, no a la confusió. Perquè si comences a dir bogeries i comences a dir que tenies una cosa com l'altra i que faci que tothom pensi el que vulgui, tal, no arribarem mai enlloc. És a dir, mirem de reflexionar sobre algunes coses de les quals ens puguem refiar, que després ja canviarem, que després ja matisarem, que després ja criticarem, però que ens puguem refiar d'alguna cosa. Per tant, l'honestedat, allò que en dèiem abans, l'honestedat, la veritat que tu pots dir o pots exposar, em sembla molt important. I en llocs com la ràdio i Ràdio Calella, evidentment, és a dir, la gent que us sent espera sentir coses que vosaltres plantegeu com a verdaderes, que alguna vegada us equivocareu, segurament, que alguna vegada us enganyaran, segurament, però la línia general ha de ser de veritat.
Aquest és un altre aspecte que parla en el seu llibre, aquesta pèrdua de confiança, especialment en les institucions. Com es pot recuperar?
És complicat, És complicat. Quan s'ha perdut, això és com un gerro, Quan s'ha trencat, sí que pots anar amb l'octite, diríem, a veure si l'enganxes, però ja està esquerdat, ja està trencat. O la confiança entre dues persones, Quan alguna vegada s'ha perdut, després costa recuperar-la. Però s'ha de fer. Jo penso que s'ha de fer. I t'adones que a vegades apareixen mitjans nous. Ràdios petites, diaris petits, a vegades amb poca presència i tal, però que són molt propers de les coses que passen, que són molt propers al ciutadà, i això fa recuperar la confiança. Per això les xarxes són tan importants, perquè la gent sap que a les xarxes hi ha mil coses que són animalades autèntiques i mentides, però també n'hi ha que no ho són, que són veritat. I aleshores la gent va trobant el seu camí. És a dir, avui dia trobo que a l'oient de ràdio i en el seguidor d'alguna cosa de les xarxes o de la televisió, se li demana que sigui més agut, més intel·ligent i més preparat que abans. Abans, quan obria la ràdio, s'ho empassava i sabia que tot anava bé. Ara no. I per tant, vosaltres tracteu amb gent que ha de ser especialment aguda, especialment intel·ligent. Segurament que vosaltres els ajudeu en la reflexió, però també aquesta gent després tenen més reflexió per escoltar-vos. És una operació conjunta. El món s'ha convertit en molt complicat.
Això també pot estar donat per les xarxes socials, que rebem molta informació i que hem de desgranar, hem de donar veritat a uns aspectes i no ens hem de creure uns altres.
Sí, primer rebeu molta informació, a vegades no pas coincident. I després se us demana una altra cosa que em sembla tremenda i que és interessant, perquè és tremenda, se us demana reacció ràpida, perquè quan hi ha molta informació, si vosaltres tardeu gaires hores a elaborar-la i donar-la, tothom es posarà a riure perquè ja ho sabran, ja l'hauran donat mil altres mitjans i llavors diran Ràdio Calella parla sempre d'ahir. Vosaltres heu d'estar al davant de la notícia i això fa que la rapidesa us exigeixi a vegades precipitació. I per tant, els periodistes i els que es dediquen a això han de ser gent prou preparada com per quan arriben notícies tenir el nas i tenir la intuïció i la confiança i tal, per dir, tirem endavant, això val la pena. I després oferir als oients o als lectors, segons sigui el cas, elements perquè ells s'ho acabin de pensar. No, vosaltres no podeu donar-ho tot mastegat. Vosaltres doneu unes quantes píndoles, doneu unes quantes idees i després cada ciutadà s'ho acaba de fer seu.
I a més en un llenguatge molt concret, vostè és molt crític amb el llenguatge, precisament.
Molt, molt. Jo penso que sí, jo penso que jo em queixo sempre molt que els periodistes sovint... No vull dir, que no se'm malentengui, no vull dir simplement parlar bé el català o el castellà, que també, és clar que sí, no me faltaria, s'ha de parlar bé qualsevol idioma, però vull anar més enllà. El llenguatge és aquell que expressa el pensament. Per tant, dir que dubto o que sé són dues coses molt diferents, I això ho veus ara contínuament a la televisió, entre els contrincants polítics, o per destruir un contrincant polític, com se l'insulta, o com es diu no sé què. És a dir, aquest ús del llenguatge, que no és simplement la correcció de la paraula, sinó com es fa servir per expressar una cosa, per destruir un contrincant, això és d'una gran importància. Em sembla que s'hi ha d'anar molt en compte. El respecte que ens hem de tenir, el diàleg que hem de mantenir, les conviccions que hem de mantenir, s'expressen en llenguatge. I, per tant, per mi, el cultiu del llenguatge és fonamental. Per això jo en el meu llibre defenso una cosa que no s'acostuma a defensar, però que jo defenso perquè em sembla que és veritat, i per això la defenso, i és que els humans no és que siguem capaços d'enraonar, que en som, però també som capaços de jugar, també som capaços de treballar, som capaços de... sinó que el fet d'enraonar ens fa ser humans, cosa que el fet de jugar no ens fa pas ser humans, perquè hi ha animals que juguen entre ells, amb pilotetes, amb coses senzilles, amb branques, però si nosaltres no fóssim éssers lingüístics, si nosaltres no parléssim, la meva afirmació és que no seríem humans. És allò que ens fa ser humans, és en l'evolució. L'evolució, al fi i al cap, fins que els nostres avantpassats de fa milions d'anys no van arribar, parlem de prehomínids, fins que no van arribar a ser humans, és perquè només feien crits, pobrets. I això també ho feien els micos. Per tant, aquesta capacitat que tenim d'elaborar les coses, de distingir entre una cosa i una altra, de fer poemes, de fer cartes d'amor, és a dir, és una capacitat humana tan espectacular, és a dir, l'evolució, jo no sé, potser d'aquí 100 anys o 200 encara serem més fantàstics, o d'aquí 1000, no m'hi fico perquè jo no hi seré, i vostè em sembla que tampoc, no hi serem, però aquesta capacitat humana que tenim és la que ens fa ser com som, és la que ens fa tenir consciència. Un nen petit comença a tenir consciència quan és capaç de dir, ho he fet bé això? Per què està enfadada la mare? Li havia de deixar la pilota a en Joan? Quan et comences a fer aquestes preguntes, que no són demanar la sal o el pa o tal a taula, sinó reflexionar, per dir-ho així, a dintre teu sobre això, és quan s'està creant la teva consciència. I això també és llenguatge. El llenguatge és d'una importància extraordinària. Per això, pobres, hi ha malalties terribles, oi? Al llarg de la vida, per exemple, l'Alzheimer, en què t'acaba fent perdre fins i tot el llenguatge. I llavors t'acaba fent perdre la consciència. i no saps qui és. I t'has quedat desanimat i deshumanitzat, totes dues coses. Això és terrible. El llenguatge és fonamental, anem a estar molt contents i ho hem de celebrar, i per això és maco sentir cançons i fer poemes i xerrar amb els amics, perquè estem fent una exhibició de què vol dir ser humà.
Canviant una mica de qüestió, aquests dies estem molt pendents, aprenent molt sobre justícia europea. Estem no només a Espanya, sinó estem veient la justícia alemanya, belga, suïssa. Què creu que farà especialment la justícia alemanya amb el cas de Carles Puigdemont?
Jo la veritat és que vaig viure anys a Alemanya, vaig fer allà la meva tesi doctoral i em sembla que conec una mica els mecanismes alemanys, i de seguida vaig dir, ara permeteu que digui això, quan el van agafar a Alemanya, de seguida vaig dir dues coses. La primera és que, faci el que faci la justícia alemanya, em sembla que ho acceptaré de grat, perquè és una justícia seriosa. No és anar inventant coses com fa el senyor Llarena, que es veu que va inventant coses, cada dia se li acuden coses. No, no, ells són molt seriosos. El Tribunal Constitucional alemany disfruta d'un respecte per part de la població espectacular, incomparable amb el d'aquí, entre altres coses perquè no és nomenat pel govern, entre altres coses perquè són jutges de gran prestigi, etc. Molt bé. I per tant vaig dir, ja veurem què dirà. Però, segona cosa que vaig dir, estic segur que ho desestimarà. Per què? És que hi ha coses molt senzilles, a veure, si resulta que la rebel·lió diu en el codi que s'ha de fer amb violència i no hi ha hagut violència, els jutges que saben llegir i que són trempats, els alemanys, diuen, escolti, no n'hi ha hagut, fora rebel·lió. O, per exemple, la cosa de si hi ha hagut malversació. Amb això també diran que no. Jo m'hi jugo alguna cosa, un pèsol, potser només, però m'hi jugo alguna cosa. Per què? Perquè malversació per als alemanys, en el seu codi, vol dir apropiació indeguda. I apropiació indeguda vol dir que t'has posat diners a la butxaca. I així és com sembla que molts elements del PP i del cas Gürtel es van posar diners a la butxaca i per això els han jutjat, no es veu que cap membre del govern català s'hagués posat ni un duro a la butxaca amb aquesta operació. Perquè malversació no és, fixi's, no és. Els espanyols jutges pensen que malversació és. Si jo tinc uns diners per dedicar a l'agricultura, suposem, si després els dedico a una altra cosa, ja és malversació. Els alemanys diuen, no, no, és simplement un canvi de criteri polític que discutiran en el Parlament i que seran castigats pels ciutadans perquè no han complert amb el seu programa electoral. Però això no és un delicte, això és una cosa política. I ja està. Per tant, estic segur que també diran que no hi ha hagut malversació. No estic absolutament segur. És que els delictes que s'imputen són inventats. No hi són. I en aquest sentit, passarà el mateix a Escòcia, a Suïssa ja no passarà res perquè sembla que no, ni s'hi posen els suïssos, oi? És el que ha passat a Bèlgica, que ja han dit, no, escolti, deixem-ho córrer. I jo confio que després, quan això passi en els tribunals europeus, per exemple, d'Estrasburg, és a dir, que es pugui denunciar per part nostra, a Estrasburg donaran la raó als nostres arguments i diran que els jutges espanyols s'han passat i, per tant, els desestimaran el que diuen. El problema que hi veig és i és que això tardarà un o dos anys o el que tardi, i mentrestant hi ha gent que pateix a la presó de forma injusta, i a més la majoria d'ells són amics, i és una pena terrible que siguin tractats així, i suposo que s'ha fixat en coses que fa la justícia espanyola, que són coses que no fan enlloc més, a veure, aquella noia que va ser violada per 5 indesitjables, en aquests 5 indesitjables els hi han posat 9 anys de presó. Però en els nois dels ASUA, que la nit es van barallar amb uns que potser no sabien ni que eren guàrdies civils, perquè tots anàvem una mica borratxats, a Navarra, vull dir, és un lloc que es veu, i a les 3 de la matinada algun li han posat 13 anys. Com pot ser? Una violació 9 anys i una baralla amb un bar 13.
Una violació que per la justícia no va ser considerada violació.
Violació, sinó abús. Bueno, esclar. Per tant, El problema de la justícia espanyola a mi em sembla que és francament gros, oi? O, per exemple, t'adones que la senyora Bárcenas, oi, que li han caigut 15 anys de presó, pot sortir de la presó amb 200.000. I en els nostres polítics, que encara no s'ha demostrat que facin res en la presó sense poder-ne sortir mai, però, en canvi, el senyor Urdangarín, cunyat del rei, que té 7 anys de presó, castigat ja, té passaport, viu a Suïssa i va amunt i avall. Què és això? Què és? Quin escàndol és aquest? I em sembla que aquest tipus de coses són les que a Europa, de mica en mica, massa de mica en mica, també li confesso, a mi m'agradaria que neixin més de pressa, però van descobrint que passa alguna cosa, que no se'n poden refiar d'aquesta justícia, per això ara comencen a mirar-s'ho amb lupa, tot el que reben s'ho van mirar amb lupa, i diuen, a veure, de quins arriba això i què volen fer, eh? Però jo estic convençut que acabarà bé. El que passa és que hi haurà molta gent que haurà patit pel mig, però acabarà bé.
Com es veu des d'Europa, no des de les altes esferes, perquè sempre tenim aquestes declaracions de Juncker o de grans mandataris, però des d'Europa com es veu el dia a dia del conflicte entre Espanya i Catalunya?
Doncs fins ara es veia poc, en el sentit de que com que la Unió Europea és un club d'estats, siguem en França, és un club d'estats, i llavors jo sempre he dit, gats amb gats no s'esgarrapen, els estats entre ells no s'esgarrapen. I a fora han pensat, de forma estranya, que quan es va morir Franco, fent un clic amb els dits, tot canviava. Escolti, les coses han canviat, algunes molt, algunes poc, tal, i per tant, calma. Justament dir-ho que la llei, això m'agradarà molt. Quan nosaltres, ho dic perquè és una cosa alemanya interessant de llengua, quan nosaltres els catalans diem que no entenem una cosa, acostumem a dir, això em sona xinès. Per nosaltres, xinès és desconegut. Els alemanys diuen, això em sona espanyol. Das kommt mir Spanisch vor. Això em sona espanyol. Què vol dir? Que de sempre Espanya ha sigut poc conegut. Europa i tal. És un país del sud. Han dit sevillanes, el mar, el sol, cervesa, jo què sé, tonteries.
Els elements típics.
Elements típics, rucs, a més, perquè sí. Jo què sé, que Calella sigui típic, l'espasa de Toledo fa una mica de gràcia, que ho sigui a Toledo, però que ho sigui a Calella fa gràcia. Sí. Però bé, els elements típics mal situats. Vull dir que han d'anar veient de mica en mica com és Espanya, d'on ve, què fa, en què consisteixen les seves tradicions més o menys democràtiques, oi? Avui justament s'ha produït, avui estem parlant divendres, no sé si puc dir el dia per sí. La gravació, oi? Però avui s'ha produït un canvi a la presidència del govern espanyol, un canvi absolutament constitucional i correcte, perquè està previst per la Constitució espanyola que hi pugui haver una moció de censura. Ah, doncs el grup perdedor ha dit que era un frau. Home, com pots dir que és un frau? Si és constitucional, sí, aquests que resulta que estimen tant la Constitució és que només l'estimen quan els hi va a favor. Quan els hi va en contra es veu que se l'estimen menys. És a dir, tot això en un altre país s'escandalitzarien. Els suecs, jo treballo molt amb suecs i així a Brussel·les, eh? Quan els explico s'escandalitzen. I alguns d'ells diuen, no ens ho expliques bé, Terri. Home, tu sé anglès, vull dir, tu sé explicar bé. Diu, però no pot ser que passin aquestes coses. Doncs passen. A Espanya passen. Per tant, la sorpresa que hi ha, a mida que es va descobrint, mentre no s'investiga i no es descobreix res, sempre tothom pensa que Espanya és com Suècia, com Holanda, com Bèlgica, i no és veritat. Aleshores, a mida que se n'adonen, que van rebent notícies, de mica en mica van veient que no és el mateix, i per tant, creix la preocupació. Jo penso que els mitjans de comunicació han canviat molt. Fa 3 o 4 mesos s'ho creien tot el que els deia el govern espanyol, i ara ja no es creuen res, ara ja investiguen i miren. L'opinió pública també, i això fa que entre els polítics també comenci a haver-hi molta inquietud. Em sembla, fins i tot, que un canvi de govern a la presidència del govern espanyol pot anar bé, perquè s'adonaran que aquell senyor i aquell partit que semblava tan fort, tan consolidat, que tothom estimava, que només els catalans eren uns poques altres, però tots els altres ho veien clar, que no és ben bé així. És a dir, tot això ajudarà a conèixer Espanya. Una de les coses que hem de fer, els que som a fora, no només explicar el cas de Catalunya, sinó el cas d'Espanya. que se sàpiga què és la llei Mordassa, que se sàpiga què passa amb aquestes coses, amb els ASUA, amb les violacions, amb els... que es vagi entenent. Hi ha espanyols magnífics. No és contra els espanyols que parlo. Estic parlant del govern. Estic parlant d'estructures de poder, no de ciutadans com jo, que són magnífics i tinc molts amics i ens fem petons i abraçades. Aquest no és pas el problema. I si alguns pensen com jo i d'altres pensen diferent, fantàstic. Això és la democràcia. Però algunes estructures de poder a Espanya funcionen a l'antiga manera. I això és el que hem d'anar descobrint i ajudant a que canviïn.
Creu que el canvi de Rajoy, de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, suposarà també un canvi en les relacions amb Catalunya?
Hauria de. Però no sé, fins ara el senyor Pedro Sánchez ha dit unes coses bàrbares, ha insultat el president Torra, ha dit coses terrorífiques. Per tant, de moment sospito que no, perquè si no fins i tot faria estrany que abans d'ahir digués aquestes barbaritats i ara canvies de cop. Però que els que l'han ajudat a arribar al poder, que som els independentistes, que és el PNB, que és... Compromís a València, que és Podemos, que aquests sí que li faran veure de mica en mica que el seu tracte amb Catalunya, la primera cosa que ha de fer és parlar amb les autoritats catalanes, el que no pot ser. Com, però què és això? Un govern que resulta que governa el país però no parla amb una part del país. Per quina bogeria és aquesta? Per tant, el que algunes coses canviaran, jo me'n refio i desitjaria que en canviessin moltes. Per exemple, la primera cosa, que acostessin els presos a Catalunya. Quin mal hi farien? Un pres, miri, un pres. Tant és que sigui a Finlàndia com a la Barceloneta, perquè està tancat entre quatre portes, entre quatre parets, però pels familiars no és el mateix que estigui a la Barceloneta a Finlàndia. I el que no és ben clar és per què s'ha de castigar els familiars. Perquè el castigat, teòricament, és el pres. Per tant, hi ha coses d'aquestes, són tan elementals, que algunes d'aquestes hauríem d'avançar i després no només acostar-los, sinó treure'ls. I quan hi hagi un judici ja en parlarem, perquè és que un judici honest els ha d'exculpar de tot i hauran passat mesos i potser algun any a la presó. Per tant, que han de canviar coses és obvi. Si canviaran o no... El pensament espanyol, allò que deia Josep Pla, no hi ha res més semblant a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres, s'assemblen molt. La visió que tenen de Catalunya, desgraciadament, a mi m'agradaria que tinguéssim una altra visió i relació, però la visió que tenen de nosaltres és que som, diríem, odiosos i dolents. Què hi farem?
Fa uns dies es va denunciar precisament al Parlament Europeu la situació dels polítics catalans empresonats, també van participar Baltònic, també els joves del SASO, vostè hi era present.
Soc d'un dels que ho va organitzar. Sí,
efectivament. Com es va viure?
Va ser magnífic. Bueno, Baltònic, ell no va venir, perquè s'acabava de fugir, sí, quan ho van fer, va ser just el familiars. Dia però familiars i amics i després també hem tingut gent del SASUA, etc. I familiars dels nostres presos, jo què sé, des de la Laura, dona d'en Joaquim Forn, fins a la Diana, dona d'en Raül Romeva, fins al cunyat, en Francesc, el cunyat de l'Oriol Junqueras, fins a altres, hem tingut, va ser magnífic. Va ser magnífic. Van poder intervenir també en el nostre grup parlamentari dels Verds, Aliança Lliure Europea, i alguns que són a vegades d'usos i així, gairebé es van posar a plorar, perquè era molt emocionant i era molt maco. Jo confio que aquestes coses siguin aquelles que jo deia abans. Anar ensenyant, anar explicant quina és la realitat. No parlar... Així és en abstracte, com dèiem al començament de l'entrevista. Vaga, abstracte, tot lliga, sinó amb coneixement de causa, de coses particulars, de casos particulars. Això em sembla que ajuda a anar desfent aquesta bola terrible que ens havien fet i a aclarir les coses. Jo confio que finalment la raó suri, perquè la raó i la democràcia haurien de guanyar.
Què hi fa un filòsof al Parlament Europeu?
No tinc ni idea. No, això és molt lleig que digui això, perquè jo hi faig alguna cosa. Que passa és que sí que és una mica casual, És una mica casual. perquè n'hi ha hagut pocs, vull dir, n'hi ha pocs. I a vegades els meus col·legues me fan una mica de broma, em diuen, senyor professor, a vostè què hi diu? En Xavier Robert de Ventós, per exemple, oi? Va ser eurodiputat durant un temps. Jo hi soc, no pas perquè em volgués dedicar a la política, perquè si em hagués volgut dedicar a la política ho hauria fet abans, en franquesa, hauria aixecat la mà i hauria dit quin vol, I potser algú m'hauria volgut. Sinó perquè en aquesta fase, l'any 14, que es preveia que seria una fase molt important, els estimats Oriol Junqueras, ara a la presó, i Marta Rovira, ara a l'exili, em van venir a trobar per dir, escolta, perquè jo no sóc ni d'Esquerra Republicana, jo sóc independent a la llista, però evidentment combrego amb els principis generals, perquè si no seria absolutament al·lucinant que anés amb ells a la llista. Ni no volies pas, en aquests moments tu parles una colla de llengües, em sembla que ens podries defensar bé i tal. M'hi vaig pensar una mica, vaig preguntar a la meva dona, diu, oh, per què no? Va, fem-ho, no se'm havia acudit, de fer-ho. Em va costar una mica adaptar-me, ho he de dir tot, perquè el llenguatge, les formes de procedir, els mecanismes, les coses que s'han de fer, costen una mica d'això.
La burocràcia.
Va costar poder 7 o 8 mesos, no? Fins i tot a vegades em costava trobar el meu despatx, perquè és tan immens l'edifici que havia de preguntar als consergis, escolti, perdoni, jo vaig a 4, F, Q, tal, qual, un test, això. Llavors m'hi portaven. Però ara ja fa doncs, més de 4 anys, oi? Ja són 5 anys el mandat, oi? I per tant, penso que s'ha pogut fer una feina digna, juntament primer amb l'Ernest Maragall, que ara és ministre d'Exteriors català, oi? I quan Maragall va marxar, amb Jordi Soler, que és alcalde de Caldes de Montbui, també. Doncs em sembla que hem fet una bona feina, i amb en Ramon Tremosa, pel part del PDeCAT. Em sembla que hem fet una bona feina, que no fem només coses per Catalunya, fem coses per Europa. Nosaltres voldríem una Europa millor que la que tenim, en franquesa. És una Europa massa interessada pels grans negocis, pels capitals, pels bancs i pel diner, i no tant per les persones, i això fa patir molt. I hi ha molta gent que es va tornar neuroescèptica, perquè quan veuen això et venen ganes de tornar-t'hi a tu també, per tant hem de canviar aquestes dinàmiques, en aquesta línia treballem, i evidentment en l'acceptació de països com Escòcia o com Catalunya, que farien un servei fantàstic a la Unió Europea, i que jo confio que d'aquí poc temps el puguin fer, no poso pas més de 2 anys, el puguem fer.
La Unió Europea acceptaria una Catalunya o una Escòcia independent?
I tant. Estaven a punt d'acceptar l'Escòcia independent si hagués guanyat aquell referèndum, Ja havien dit que l'acceptarien, El que passa és que va venir de poc i la van perdre. Per tant, segur que sí. El que passa és que ells volen també que en l'estat d'origen hi hagi acord. Això també ja ho entenc, I per tant nosaltres hem de mirar que l'estat d'origen, que és Espanya en aquest cas, hi pugui haver l'acord de fer un referèndum normal, civilitzat, com fan la gent quan es volen posar d'acord i no hi són. Diu, saps què, votem? Ah, doncs votem, ja està, I com que Escòcia ho tornarà a fer, tant si vol Gran Bretanya com si no, i suposo que Gran Bretanya, que és molt més civilitzada, voldrà, doncs jo calculo que sí, que dintre d'un parell d'anys hi pot haver, així és com hi haurà, un estat menys que Gran Bretanya, oi? N'hi pot haver 2 més, i si no són 2 anys seran 3, però vaja, no gaire més temps. Per aquestes situacions d'una mica de tensió no es poden aguantar gaire. Imagini's el cas d'un divorci, que les dues persones que es volen divorciar continuen vivint a la mateixa casa. És que no queden vaixelles, és que s'acaba, no pot ser. Hi ha d'haver un jutge, hi ha d'haver algú que posi pau i que digui, entenguem-nos. Qui es queda les criatures? Qui es queda la llibreta de la caixa? Arreglem-ho tot. Bé, doncs, de forma civilitzada, els humans hem d'enraonar, aclarir-nos i votar i contar-nos. I quan alguns diuen que no som majoria, doncs miri, fins ara hem demostrat en el Parlament que som majoria. Ara, si vostès volen dir que amb un referèndum no ho hem pogut demostrar, és perquè vostès no us deixen. Provem-ho. Fem-ho. Nosaltres estem disposats a fer-ho. Vostès no. I si perdem, ho acceptarem. Només faltaria. Jo sóc demòcrata de fa molts anys i, a més, estic acostumat a perdre. Ara també li he de ser ben franc. Per tant, em sabria molt greu tornar a perdre, però no em vindria de nou. però fem-ho civilitzadament, és el que proposen doncs els amics suecs, els amics d'Eslovènia, els amics holandesos. Tenim una colla d'amics que hem fet una plataforma, plataforma que se'n diu Plataforma de Diàleg Unió Europea-Catalunya, en què hi ha una quarantena d'eurodiputats que prediquen això, no prediquen la independència de Catalunya, que d'això ens n'hem de cuidar els catalans, ells s'hi han de ficar, prediquen el diàleg, que ens entenguem, que els presos surtin de la presó, home, que siguem civilitzats, que hi hagi convivència, que hi hagi democràcia, prediquen això. I per tant, jo em sembla que malgrat les dificultats estem en el bon camí, sí.
Doncs ho veurem i esperem que vingui aquí a explicar-ho,
si,
José María Terricabra.
Si es soluciona bé, estaré tan encantat de venir-ho a explicar.
Moltíssimes gràcies per venir aquí i molta sort amb el seu llibre.
Moltes gràcies a vostès, gràcies.
Gràcies.